agite mon lit à bouffer ça en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Vibration de s'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
Bona nit i benvinguts a una nova edició del Backstage, una última edició d'aquest any 2008 que s'acaba.
Backstage, hem de recordar, bona nit, que estem
bona nit, David.
A Gran Canària, connexió Canària del Backstage.
Canàries, aquí a la vora.
Tant de bo. Hola, bona nit.
Bona nit, programa especial avui perquè compartim escenari, compartim Backstage avui amb els nostres companys cosanguinios, que són els magnífics Xavi
i Oriol
de Cops de Rock, i que estan aquí amb nosaltres.
Bona nit,
a fer-nos companyia, molt bona companyia.
I a punxar la seva, també.
I tant.
Es farà el que es podrà, no, Xavi?
Farem el que podrem. El llistó està molt alt pel que he pogut veure aquesta nit, eh?
No.
I bueno, hem de dir també que no endavantem aconteixements, però bueno, del passat sopar de Canal Blau van néixer bones coses. No endavantem res. Aconteixements, però aquí es queda.
Has deixat a la gent tranquil·la, nerviosa... Sí. No dormiran aquesta nit.
Pues sí, jo no me'n recordo,
no, eh? No dormiran, tu no hi eres.
Jo no me'n recordo, però què vam fer amb
aquell... Tu hi eres en cos, present.
Sort que no te'n recordes.
Bé, ja s'anirà parlant, no? Ens agrada tocar molts pals i aviam si algun dia ens veiem les cares d'alguna banda.
Molt bé,
doncs estic molt content que Cops de Rock, doncs... Sí, digui, sí senyor, venim al Backstage.
És una assignatura que teníem pendent de fa molts dies, i per fi, eh?
Ja ens ho xerràvem, suma, això, hem de venir al programa, tal. És que clar, la competència directa, eh?
Sí, bueno,
la competència directa.
Ara és el moment d'enfonsar-los. Vinga, va, Ferran, va, vinga. No, tenim molt bon rotllo, com es pot apreciar, no? Si no estaríem aquí compartint...
Els hi he fotut uns polvos a les copes de cava i ara faran el que nosaltres diguem. Faran el que nosaltres diguem.
I a més que és un programa, hem de dir-ho, que es complementa molt bé amb el nostre, igualment que el nostre es complementa amb el Cops de Rock.
Sí senyor.
I un es necessita l'altre, i trobo que aquesta casa, doncs, té dos programes d'excepció,
eh? Els millors programes d'aquesta casa.
No tinc cap dubte.
Jo perquè estic veient tenen por, perquè s'està fotent molta la pilota.
Sí, sí, una mica de por sí que hi ha. Oscènica. Però vaja, molt contents i bé, doncs avui serà un programa especial, serà un programa...
Farem un recull del millor que hem punxat a l'any, o bueno, d'aquelles cançons que sempre tenim una miqueta a la nostra ment, que sentim molts cops, o que tenim oblidades.
Bé, el programa anirà evolucionant segons les copes de cava que anem prenent, llavors...
pot acabar molt malament, eh?
Estem parlant d'una performance...
Sí, és un experiment.
Exòtica, no? Sí, menys, no? Molt bé, i... Bé, la setmana passada comentaves, Ferran, que Brian Wilson doncs treia, bueno, la casa discogràfica.
Atenció, avui Sants Innocents, però no, això no és una broma.
No és una innocentada, va molt en sèrio, no.
Brian Wilson treu un nou material.
Va quedar pendent un DVD que treia al mercat, ara aprofitant el mercat de Nadal, com no, molts artistes doncs treuen material... si bé nou o seminou, diguem-ne.
Oh, sorpresa, estava un calaix a una maleta amagat i no l'havíem trobat encara.
Això n'hi ha cada any. Un quilòmetre zero, li diria jo, no? Un disc que va treure Brian per la Capitol Records fa un any, de Clock i el Song, una proposta atrevida, diria jo, atemporal, però bé, sempre vendrà a un cercle tancat de seguidors, que és el que acostuma a passar amb aquests artistes ja, que han passat dècades, no?, i que pertanyen a un sector del qual s'hi pot afegir gent que no pertany a aquelles, doncs, aquella etapa generacional, però que sí que li agrada, no? En tot cas, sempre és un mercat reduït, i ara doncs s'ha tret aquest DVD d'aquest disc, aquest That Lucky Old Song, i bé, està bé. Jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar aquesta proposta al Royal Musical Festival Hall a Londres, en un concert on presentava aquest disc. És una narrativa sobre la història de Los Angeles, des dels orígens dels indis fins a la Califòrnia d'avui en dia, no? Una mica nostàlgic, i una mica el que ha viscut sempre doncs aquesta banda, aquest Beach Boys, amb aquest líder Brian Wilson, una terra a la que estan molt arrelada, no? La terra de Califòrnia, que ha donat molt bons artistes i també doncs un estil de vida, no? Sentirem una de les cançons que més popular ha fet aquesta banda, no pas d'aquest últim disc, sinó que reflexa millor el que és el so de Califòrnia i el que va ser aquella època durada que van poder disfrutar doncs aquests nois de Hawthorne, de Califòrnia, i que sonava...
Ai, amb aquest mal temps, que bé...
Sí, aviam si ens escalfem una miqueta, no?
Sí, que tu ja vens una mica escalfat, no?
Jo vinc escalfat.
Em sembla que la cosa ja s'escalfa bastant.
Jo és que vinc del sol, nois, i si us sembla, escoltem aquest, un cop més, aquest típic California Girls, que tant i tan bé...
Avanti!
Bueno, vaig omplir les copes, eh? Vinga!
Backstage.
Sonava aquest The Beach Boys, no? Doncs aquest clàssic, aquest California Girls, que ha donat la volta al món. I com bé comentava el Xavi, té alguna versió que d'altra per alguns artistes, no només del gènere més rock clàssic, sinó que també d'altres altres gèneres com el heavy o el hard rock, no?
Sí, senyor. Parlàvem d'aquesta versió de David Roth que feia cap als 80, quan va abandonar Van Halen.
Sensacional.
De les versions fidels que s'han fet, eh?
Sí, sí, no, vull dir, tot i ser un grup que sempre hem dit una mica de... no desprestigiat, però sí encaixat, és cert que ha servit de referent a moltes bandes, no?
Sí, senyor.
Però bé.
I, bueno, una banda salvatge com és Van Halen, el senyor David Lee Roth, passem a un home que també és salvatge, bueno, sí, a la seva manera.
Se va viure al lloc, al costat salvatge, no?
Va viure al costat salvatge, ja més o menys ens anem apropant. Sí. És el senyor Lou Reed, que, bueno, qui no coneix el Lou Reed, la seva carrera, bueno, exitosa ara, perquè ja saben, quan van començar la mítica Velvet Underground, van tenir les seves penúries al San Francisco de l'època, sobretot a l'altra part dels Estats Units, a Washington, però bueno, que en solitari es va fer una molt bona carrera, amb molts temes propis, molts temes, bueno, diguem-ne, amb connexió amb la gent, però sempre fent la seva. El Lou Reed porta potser 40-50 anys de carrera i aquest any, fa dos anys, va fer un homenatge als poetes catalans. Inclús va venir aquest any a Barcelona a fer el seu espectacle on musicaven poetes catalans com el Pere Quart, el Joan Brossa i, bueno, un gran homenatge a la poesia catalana va fer el senyor Lou Reed juntament amb la Patti Smith.
A més, el seu company de banda, el senyor Cale, està girant per aquí la península, no?
Sí, exacte, ja ho vam dir.
Aquest tinc ganes, eh?
Sí.
El Cale. Doncs
pues em sembla que hem d'anar al Puerto de Santa Maria a veure'l.
Doncs haurem d'anar.
Sí, senyor. Càlid.
No, ja està.
El que sé és que hem de dir que si haguéssim d'atribuir un personatge mític de l'escena newyorkina, més, bueno, si entrem a Brooklyn ja és indubtable que Lou Reed representa la icona d'aquesta música de la costa est, no?, d'aquells anys.
Sí, és la música salvatge, i bueno, aquell caminar pel costat salvatge, com diu la cançó que sentirem, qui no ha sentit algun cop.
Tan diferent amb els Beach Boys que has posat abans, no?
Exacte, sí. És el contrast de costes, no? El que es cuia a la costa est i el que es cuia a la costa oest era totalment diferent. I de fet ho reivindicava aquest Lou Reed, no?
Sí, senyor, exacte. No tenia cap tipus de problema en reivindicar la seva enemistat amb qualsevol que es creués al seu camí, des del Neil Young fins al Bob Dylan, encara que després ha estat en els discos homenatges de tots dos.
Per suposat.
És enemistat off the record, també.
Sí. Doncs ens has proposat aquest
mític tema, aquest Walk on the Wild Side, caminant pel costat salvatge. Qui no ha sentit o qui no ha tararejat mai el seu...
Pensava que anaves a dir qui no ha caminat pel costat salvatge, tio.
També.
Jo ho estava pensant igual, també.
Em fas patir, eh?
Fent equilibri. Doncs anem a fer equilibri amb el senyor Lepri.
Endavant.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling.
But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Oh, es desmunta.
Es desmunta.
Es desmunta.
No trenqui res.
No, s'escau tot.
I, bueno, en 3 minuts hem caminat una miqueta per el costat salvatge amb el senyor Lou Reed, que, bueno, segueix en actiu i que duri molts anys.
Una de les millors cançons, juntament diria jo amb aquell Sweet Jane.
Sí, 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 amb aquell Sweet Jane i el Vicious, el mític Vicious.
Podríem parlar de moltes, no? Heroïn...
Sí. A mi Heroïn em posa...
Heroïn, és que Heroïn va marcar un...
Gallina de piel, com deia.
Sí.
Va ser el descaro, no?, d'explicar, doncs, com una persona... És... Com se sent un xut d'heroïna, no? Clar, llavors és...
Exacte, o cançons que tenia més pop, tipus Sally Can Dance, aquella mítica més glamurosa, però... Mm. Bueno, té cançons per de cada moment, el senyor Lou Reed.
Senyor Lou Reed, sí, un poeta, no?
I tant, un gran poeta del rock.
Bé, doncs deixem pas una mica amb aquest senyor Lou Reed i entrem en terrenys més durs, no? Passem, anem fent, bueno, anem fent els graons, no?
Igual de durs que Lou Reed, segurament, però d'un altre estil. Okay. Estic parlant dels Led Zeppelin, no? Perquè ja mirant de cara d'aquest 2009 que ara mateix encetarem, d'aquí pocs dies, doncs aquest rumor, no?, de la unificació una altra vegada d'aquesta immensa banda, no?, que tots els fans ja tenim ganes que es confirmi d'una vegada.
Ja.
Que facin gira mundial, sisplau, no?
Sí.
Que no toquin aquí a la Conchinchina.
Gira espanyola, tocaran a Gijón, sí. Langreo i...
I Logroño.
I Gran Canària. I si toques a Gran Canària, s'hi va.
Tant de bo, ja tinc l'excusa, eh?
Déu-n'hi-do com esteu.
A veure si ens sent la promotora.
La meva dona ho entendrà. Ja t'hi sofré, jo tinc el problema. Però jo, carinyo, jo encara no entenc per què has d'anar una setmana sencera, si toca només un dia.
No, ja... És que els preparatoris...
Los preàmbulos, los preàmbulos.
Los preàmbulos.
Molt bé, vale, doncs esperem aquesta unificació, que tot sembla indicar que es produirà sense Robert Plant. I bé, i amb el fill del John Bonham,
Jason Bonham. I bueno, s'estava parlant també de futurs o potser... Bueno...
Sí, ara estan fent un càsting de cantants, no? Per substituir el Robert Plant. I sonava el líder d'Aerosmith, no?
Senyor Steven Tyler.
Oh! Però bé, això són rumors i...
Jo tinc una proposta.
No el veig molt, eh?
Digues.
Jo tinc una proposta pel substitut natural de Robert Plant, el Zeppelin. Sens dubte, Chris Cornell, encara us sembla que no. Chris Cornell, el Soundgarden.
Sí, senyor. Mira, no estaria gens
mal. Té la veu natural més similar, més similar.
Bromes, van ser el que tirara, però és un dels noms que també sonava.
També sonava, no?
Sí.
No m'estranya, eh? És que realment és una de les veus... més que s'acosten més a les tessitures, no, de Robert Plant, eh?
Bé, esperem que al final no sigui George Michael, no? Perquè
hauria de portar una bona perruca.
Ni Prince, tampoc.
Bueno,
al pas que anem, penso que serà el Boy George, eh?
Hosti.
Boy George,
performant. Està a la presó.
Sí, ja fa uns dies, no?
Des d'aquí una salutació de Boy George. I el capítol de l'Equipo A.
Sí, senyor.
Boy George, que riureu.
Cal Boy George, l'episodi.
Fa uns anys a Londres presentava un musical sobre la seva vida i ell sortia. Vull dir, era part d'aquest musical, vull dir,
però,
impressionant, eh?
Per què m'esteu fent aquesta putada? Jo estava prenent aquí l'E.C. i em sortia un Boy George.
Boy George. Tot està lligat. Boy George, jo crec que...
Home, si prefereixes prendre David Summers i Los Hombres G.
Hombre,
vale. One Lot of Love.
Sí? Vale.
Yeah!
Bueno, 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 quin derroche de crits i de... Sembla que m'estiguessin matant.
Déu-n'hi-do el que hi havia per als estudis mentre es gravava aquesta cançó, eh?
Sí, aquell What a Lot of Love que va sonar als Jocs de Cloenda de... no? Olímpics de Xina, de Pequín.
Amb Pequín. Pequín, Pequín, Pequín.
I tant, amb el Jimmy Page i la...
Pequín, Pequín.
I la dona León.
La Leona Lewis, no?
Leona Lewis, perdona, sí, dona.
Menuda Leona.
Leona Lewis. Sí.
Era, que hi havia David Beckham també per allà,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Quin matrimoni, no? Quin trio, no? Més...
Calavera.
Uf, Déu-n'hi-do.
Doncs
costa,
sí.
Costa imaginar.
És difícil, eh?
Promocionant els Jocs de Londres que, bueno, tindran el recolzament dels grans artistes de... anglesos, no?
Ja són uns quants.
Sí, sí, sí.
Si sobreviuen, clar.
Sí, els Rollings sí. Ja tenen una edat.
Sí.
Però bueno, ja, fa, sí. Ja fa 10 anys que ho estem dient, això, eh?
Passeu bueno, per... també diuen de la tornada dels Faces, no? O parlaven.
Sí.
Faces, era?
Faces,
sí, sí, sí.
De Faces.
Tremendo, eh? Aviat veurem, no sé. Ja ho dèiem, no? Los Mustang o...
Ron Wood,
passeu... Els Brincos... T'imagines, sí. T'imagines?
Em penso que el primer concert de Faces serà al Wax Museum, al Museu de Cera de Londres.
Sí.
Hòstia, molt bo.
Lo que segur serà car.
Sí, car, eh? Car serà
molt car, però probablement molt car. No, perquè allà ja, ja és car veure un concert a les Illes Britàniques.
Home,
per,
sí.
Per norma.
Sí, sí.
Que sí, és un grup de pedigrí, que dic
car,
jo.
Perquè igual que els bicis que s'han de financiar amb aquest diners. Home, que paguem.
Evidentment, evidentment. I són molts els bicis. Com el bici que té el Xavi per aquesta banda, que és algo tremendo,
sí,
devoció
senyor,
pura
sí, senyor,
i dura.
Sí,
per una banda que jo he de reconèixer que som familiars, jo he tingut una època que també els escoltava, no tinc a casa discografia de la banda, però ha passat per les meves orelles, és un grup que m'agrada, sempre li he tingut molta simpatia.
A més he portat un dels moments àlgids d'aquesta banda, és un moment realment on Judas Priest, que és la banda a la que sí, dediquem els propers minuts, fa un punt d'inflexió i a partir d'aquest moment, a partir de l'edició d'aquest directe, van començar a ser ja uns fenòmens de masses, superada ja la moguda del 77, del punk, Judas Priest van ser un dels supervivents d'aquella etapa, molt difícil pels grups de hard rock d'aquella època, molt difícil.
Dificilíssima, perquè clar, manava l'anarquia i el desordre, no?
Exacte, exacte. I... potser un dels dominis més curts que hi ha hagut en el món del rock és aquest, no?
Sí,
el del punk, el 77. I aquest directe és aquell directe al Priest in the East, aquesta reedició que van editar fa molt poquets anys, des de Tòquio, el 10 de febrer de 1979 s'editava aquest directe, que és espectacular, un dels moments més grans d'aquesta banda Judas Priest, amb aquesta versió de la Joan Baez que es van marcar.
Déu-n'hi-do. Aquest directe que em dediqui fa un parell d'anys, si no recordo malament, Josep i Ferran, va passar pel backstage.
Sí,
aquest,
sí, sí, després de passar per
allà. I quan fèiem els directes, i bueno, vam gaudir molt, perquè, bueno, com tu dius, Xavi, ens consta que és un dels grans directes.
Sí,
i
sí,
que, bueno,
és una autèntica perla.
Sí, 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 la veritat.
I grup que continua girant i traient material nou.
Ah, exacte, sí senyor, sí, sí. No estan en aquesta forma, o sigui,
no, és veritat,
sí. És completament impossible. Sí que és cert que a partir d'aquí, a partir d'aquest moment, del 79, just després treuen un àlbum que també és un hito del metal, que és el British Steel, que és on els experts o la premsa especialitzada va dir que naixia el heavy metal tal com es coneix avui en dia, no? El cuir, les xapes...
Els precursors de...
Exacte. Però fins aquest moment doncs, era un grup de rock, no? Tal qual, un grup de rock i realment aquest disc és un dels preferits. Una autèntica gema, eh?
Això de British Steel sembla una pràctica sexual, algo així, no? El cuero i tal...
Sembla un anunci de ganivets, no?
Et tinc doncs, a mi la British Steel.
Lligat a la gemma que posarem, no? Aquesta cançó
sí.
De Demons. En...
I bueno, sí, sí, hem de recordar la portada del British Steel, aquella mítica cuchilla d'afaitar
sí,
a la portada amb el nom de Judas Priest.
A punt d'estar...
La Filomatic, de tota
la vida. A punt d'estar censurada als Estats Units, com o no? Fins a l'últim moment, abans de tirar els CDs, a punt, els vinils, perdó, a punt d'estar censurada.
Bueno.
Bé, a mi em tocaria comentar, ja que esteu tots parlant aquí, que jo no...
Sí, és veritat,
I que jo m'he quedat callat, que jo la pel·lícula passarà amb la història del Judas Priest, potser. Que seria la de Rockstar.
Sí, exacte, sí.
No?
Tenim l'expert aquí en cinema, que també...
Home, és que ha de donar els... És que ha de sortir això.
Home, a veure...
Cinema i música sempre tan lligats, exacte, i és veritat, sí, no?
No, doncs jo, hi ha una pel·lícula que és la de Rockstar, amb el Mark Wahlberg i la Jennifer Aniston, que parlava sí, sí. Una mica d'una banda dels Steel Dragon.
Sí, senyor.
Sí, que bé, feien referència, si no m'equivoco, això ho sabreu vosaltres millor que jo,
a
fets de la banda Judas Priest.
Exacte, sí, senyor. És una pel·lícula amb moltíssims guinyos, no sé com és la paraula guinyos en català, però és una pel·lícula amb moltíssims guinyos cap al rock
guinyos,
clàssic.
Guinyos, guinyos.
Surt el fill del senyor Bonham dels Led Zeppelin tocant a la banda de...
Es sortien uns quants, era una de les anècdotes que vam comentar als 16 mil·límetres,
sí,
i hi havia uns quants, el baixista, bueno,
baixista de Slaughter, Dan Strom, sortia el senyor Bonham, fill del mític John Bonham dels Led Zeppelin, i també sortia, si no recordo malament, Zakk Wylde, del senyor Ozzy Osbourne, guitarrista, i el cantant, doncs, hi havia un dels...
Jo vaig veure la pel·lícula, però jo em quedo amb les groupies i tot el rotllo aquest, entre bastidores, el rotllo del backstage, el backstage, això sí que és un backstage.
És que m'ho has tret de la boca, perquè és una delícia de pel·lícula, perquè és un de les poques pel·lícules del rock on es pot palpar la situació del backstage.
El rol dels passes,
els hotels, les destrosses...
I si el nostre no és perquè sí.
La pregunta ara és, això creieu que continua o ja s'ha perdut?
No, això no es perd.
No es pot perdre.
I si no, que li preguntin a Canto de Loco.
També és bona idea. O als Pig Nois, eh, Xavi?
Doncs després d'aquesta gran tertúlia sobre la pel·lícula en qüestió, aquest Rockstar, i la cançó en qüestió d'aquesta versió de John Boyd, aquest Diamonds and Rust.
Diamonds and Rust! You're going to go.
Bueno, bueno, que algú m'expliqui més això.
Uri, Uri.
Ah, Xavi, potser tu ho podràs explicar. O si no, ja ho explico jo. És una versió de la marxa imperial de Star Wars. Feta per Rage Against the Machine, si no m'equivoco.
Sí, senyor, és una
sintonia.
Un dia buscant sintonies pel nostre programa, pel cos de rock, doncs havíem de parlar de cinema, volem, ens agrada, no?, aquest matrimoni, cinema
rock. I tant, ens encanta.
I buscant una banda sonora que sigués original, que ningú hagués fet servir mai, ens vam topar amb aquesta versió inèdita de Rage Against the Machine.
Aquest senyor té la bona capacitat de sorprendre'm cada cop que ens trobem, i em va sorprendre amb aquesta joia que jo no me l'esperava.
Rock and cinema, eh?
Sí, sí, i que veig que, bé, aquí també hi han hagut algunes sorpreses quan s'han sentit.
Sí, també
hi ha
boníssim, eh?
Sí. Bueno, tremendo.
Sí.
És tremendo. A més, Rage Against the Machine, tot un referent en aquest tipus de música.
Bueno, jo em torno a pujar els pantalons perquè realment és que ha sigut impressionant, no ho he sentit.
Sí, i he vist el terra que ha sigut impressionant, això.
No te'ls pugis, no te'ls
pugis. És que, de veritat.
Molt bé.
Doncs sí.
I a més hem preparat una altra cosa més, no?
Hombre. Sí.
Sí, a veure, ja que estàvem per aquí, doncs també us havíem de fer treballar una miqueta i us havíem de portar coses noves, o potser no tan noves, però que sí que no fossin fora del que és el vostre estil, la vostra línia. I bé, potser podríem comentar com a recull d'aquest any que una de les novetats més importants és que han tornat als Guns N' Roses. Han tret el Chinese Democracy.
Bueno, aquest disc que feia anys que s'havia d'haver tret i no havia manera...
Però són tota la formació?
No. Només Axl Rose i lo que queda d'ell, no?
Un dels àlbums realment enigmàtics on algun dia s'han d'aixecar les alfombres i veure què hi ha sota, perquè és un àlbum que ha estat 15 anys, cada any en un estudi diferent, masteritzat 4 vegades, o sigui, hi ha 4 versions d'aquest àlbum.
15 anys és molt ràpid, eh?
Exacte, 15 anys amb, no sé si són 15 formacions diferents... guitarristes diferents, amb rotllos diferents, bueno, una història al voltant d'aquest disc que algun dia s'haurà de fer un cops de rock especial.
Uns Guns N' Roses que amb un Appetite for Destruction espectacular, aquest primer àlbum que estrenaven, no?
Apuntaven maneres,
tapa censurada fins i tot,
sí,
impressionant. Després aquell Lies ja va començar a ser una mica de...
I bueno, van acabar amb
Rampai Carton i després...
amb la maldició del Charles Manson a l'Espaghetti Incident.
Bueno, sí, amb aquella versió de Sinsaido, dels Skyliners, té la marinera d'anar parant.
Un dels àlbums més ràpids, jo crec, l'Espaghetti Incident, sí. Algú que es va fer en 15 dies, crec. Passem d'un costat a l'altre, amb el Guns N' Roses, és el món de la diversitat, Axl Rose.
Bé, a veure, això també forma part de l'encant, no?, de les bandes del rock.
L'estrany món aquest del comerç, no?, perquè just abans havien tret un quadriple àlbum, aquells dos, Jules Julien, que eren dos dobles.
Sí, realment...
I del tirón, no?, dius, quina estratègia comercial, no s'acabava d'entendre això.
Ets home de vinil, eh?
Sí, sóc home de vinil.
La pregunta amb aquestes coses és una que fa sempre el Xavi, que és calia.
Calia. Això podria haver estirat una mica, no? Ho va fer el Bruce, que encara té tremes del terrible.
David Geffen, no? Aquí la solució la té David Geffen, que era l'amo dels Guns N' Roses d'aquella època. David Geffen, que és el qui va apostar en el seu moment per Guns N' Roses, qui va financiar tot el Appetite for Destruction.
A veure, també s'ha de dir que el Chinese Democracy, almenys a mi, no em desagrada. Sona diferent al que era habitual amb...
Ah, o sigui que ets tu el que l'ha comprat.
No. Jo no l'he comprat, a mi me l'han passat.
Home, és que només caldria que després de 15 anys el disc fos dolent. Només caldria això.
Com a mínim estarà ben produït.
Tinc entès que no tinc bones crítiques. I a més, a Xina està prohibit.
A veure,
lògicament,
podria ser un disc que fos bastant dolent. Almenys a mi personalment no em desagrada, tot i que reconec que és una línia diferent potser del que teníem fins ara dels Guns N' Roses.
A part de la formació dels Guns N' Roses, van anar amb una altra formació que és Velvet Revolver, no?
Exacte. Velvet Revolver, sí.
El senyor Slash, per exemple.
Sí. Slash, que era de lo millor que acompanyava. Matt Sorum havien tingut, també.
Matt Sorum, sí, el bateria dels The Cult.
Bueno, per mi el millor, el Sid Barrett, per dir-ho d'aquella manera, el senyor Izzy Stradlin. El geni amagat, allà el que movia els cables de Guns N' Roses, els cables...
Que està en aquesta formació?
Instrumentals.
No,
Izzy Stradlin era una mena de Brian Jones de Guns N' Roses.
D'Izzy Stradlin s'han sentit moltes coses. La més curiosa és una que va fer el mateix Slash fa uns anys, quan ja va formar els Velvet Revolver, li van fer una pregunta sobre Izzy Stradlin, i va dir que Izzy Stradlin era l'estranya substància que els mantenia units, no? Era com un moc que els mantenia units, perquè realment era el músic que més sentia Guns N' Roses.
El Vici, perdona, era el baixista?
No, el guitarrista, el guitarrista rítmic que van tenir els Guns N' Roses, però que realment era un dels més creatius del grup.
Sempre passa, eh? Sempre hi ha algú que treballa molt al backstage i sempre hi ha algú que té la condició d'artista i de...
Ah, exacte.
I de fisonomia, no? De tenir una imatge.
Ara, sigui com sigui, els Velvet Revolver, no sé si encara continuen junts, em sembla que es van separar.
No és que es van separar, és el senyor Scott Weiland, el que és cantant, el que va estar amb Stone Temple Pilots, també, ho ha deixat, córrer la banda, i ara és rumorologia 1000, no? Perquè ara s'està parlant de que possiblement es propiciï, no?, contacte slash Axl Rose, que són les dues ànimes, no?, dels Guns, per poder fer alguna cosa.
Doncs bé, tenint en compte que almenys l'Axel ha d'anar mantenint el tema dels Guns N' Roses, avui havíem portat aquest tema, el Welcome to the Jungle, que també surt una banda sonora, que és la part que em toca a mi, i direm que surt a la pel·lícula La Lista Negra, una de les pel·lícules de Harry el Sucio.
Tantes que va fer, eh?
Exacte, del senyor Clint Eastwood, que també aprofitarem que per comentar que fa unes setmanes va estrenar L'Intercambio, que és una pel·lícula que aquí un senyor...
Jo l'he anat a veure, sí.
Ja l'ha vist i que...
Bé, ha sigut tu?
Sí, ha sigut jo. Jo mantinc la taquilla d'aquest home. No, molt bé, o sigui, que ben produïda, ben portada, ben dirigida. Bé, una pel·lícula per passar l'estona, doncs sí, agradable.
Jo vaig sentir que de cara al 2009 el Clint està preparant una comèdia. No sé si...
Sí, doncs pensava que anaves a dir que s'anava de gira com a pianista.
No.
Home, és tan virtuós, no?
No, sí, doncs el jazz és...
Sí, no,
és un virtuós de...
Tinc entès que...
Sí, ha fet les bandes sonores de pel·lícules com la de Los Puntes de Madison, em sembla que era seva, i El Jardín de Medianoche del Bien y el Malo, o... Algú així, que hi ha una pel·lícula que ara no recordo d'ell, que es diu... Això
és Shakespeare, no?
Sí,
la de Los Puentes de Madison no vaig poder sentir la banda sonora perquè em vaig a dormir.
Bueno, ja
està. Bueno, a veure,
sobre gusto los colores. Jo va ser la música la que em va fer dormir, eh? Pensa.
No, però sí que és cert que li agrada, llavors no seria estrany que s'anés de gira por ahí, com fa el Woody
Allen.
Però sí que, a veure, jo he sentit parlar d'una pel·lícula que diu Gran Torino. No sé si és la comèdia a la que referia ell o no, però...
No ho recordo.
Ja ho veurem durant el 2009. De moment ens quedem amb L'Intercanvio, que és una pel·lícula que sona ja cap als Oscars.
Sí, segurament, perquè és un tema molt sensiblot, que toca molt, basat en una història real.
I que això va passar fa molts anys, sí. Va tenir molta tirada a la premsa, que hi havia en aquest moment, i bé, esperem que els Oscars, entre les pel·lícules, suposo que ens trobarem aquesta, tant com a millor pel·lícula, millor director, millor actriu...
Segur
que surt allà a les travesses. I bé, serà interessant veure al febrer al Kodak Theater, a veure què passa. De moment ens quedem al Welcome to the Jungle i amb les slides que vagi arrencant.
Guns N' Roses, que també van fer la banda sonora, van participar a la banda sonora de Terminator 2.
Que també sortia aquesta cançó.
I que...
No, You Could Be Mine.
You Could Be Mine, sí.
Ho dic perquè el 2009, una altra entrega de Terminator.
Exacte, Terminator Salvation, amb el Christian Bale, el
senyor
del Batman Begins.
Sí. Bé, ja després de la primera... Sí, sí, ja.
A veure, són coses que...
A veure quan ve Terminator.
Sí.
Com falten idees en aquest món del cinema, doncs ja veurem a veure què ens depara el futur.
Exacte.
De moment estem amb això, a Welcome to the Jungle,
doncs
Guns N' Roses.
Boing, Welcome to the Jungle. Quina gran peça aquesta de Guns N' Roses. Quin temasso, mal dit. Quin temasso, temasso.
Discurs, temasso, clar que sí.
Temasso. Jo, la veritat és que m'encanta això de lligar en rock i cinema. I jo no acabo de mai de fartar-me de fer relacions, com fa el Xavi, com fa
l'Oriol,
el nostre col·lega. Doncs d'estar relacionant amb pel·lícules, perquè és genial a vegades saber, no, de quin peu calça cada director o qui munta la banda sonora, no, per aquestes pel·lícules. Com recordareu precisament aquella pel·lículassa, a mi Brad Pitt és un dels actors que em sedueixi molt a la pantalla, però sí que hi ha una pel·lícula amb l'Edward Norton que tothom recordarà, que és Fighting Club, el club de la lucha.
Ja sé per on vas, ja sé per on vas.
I és una pel·lícula que la banda sonora és molt sutil. Jo crec que va estar molt treballada, no sé si el director, ara no recordo qui és, segur que ens ho dirà l'Oriol, de seguida el director del Club de la Lucha, que, bueno, l'Oriol ens ha deixat una estoneta amb el bici,
però tornarà,
ja li comentarem, ara no recordo qui la dirigeix.
Ens apuntem aquesta pregunta, ens apuntem.
Quan has dit ens ha deixat...
ens ha deixat momentàniament, vale. Fet un KitKat.
En aquest programa passen coses, però
sí,
està heavy,
Ha desaparegut. Bé, no, jo em referia, doncs, a que la banda sonora està molt ben triada, i de fet hi ha un tema quan acaba la pel·lícula, no? D'una de les bandes que jo crec que qui ha pogut veure-les, i ho dic quasi amb llàgrimes als ulls perquè és molt difícil, es pot donar per satisfet a moltes vertents. Perquè aquesta banda que es diu Pixies, no? O que es deia Pixies, crec que ha sigut una de les bandes més precursores en so, en estil, amb el so que atemporal, no? que van lograr crear en una època en què es feia verdadera porqueria.
Basura.
I que ells, doncs, feien aquesta música tan increïble i que avui en dia l'escoltes i que et segueix sonant totalment moderna. Aquests Pixies són espectaculars, que no té una altra paraula. Jo els he pogut veure en directe amb tu, Ferran,
sí, és veritat,
aquell festival de Benicàssim, i realment jo... estava al·lucinant, perquè estava veient aquell concert i pensaves que això és història. Aquesta gent, estem veient un concert l'any 2004,
jo diria el 2005-2006.
Sí. I era una música que s'havia elaborat a principis dels 80, mitjans. Espectaculars aquests Pixies, que tant i tant s'estan sentint últimament per televisió. Molts temes per fer documentals, en pel·lícules, molt utilitzats, un recurs molt utilitzat, la música de Pixies, i que a mi m'agrada sempre portar un tema de Pixies.
A part, ara fa temps, un vídeo de YouTube va ser un dels més sonats, no? Gràcies a una cançó de Pixies, no?
Sí, senyor.
I a part, un Pixies icona dels grups indies per excel·lència.
Sí, senyor.
Jo us hagués posat Where is My Mind, però a falta de pan, buenas son tortas, no sé què portem, no hi és. Però sí que us posaré una versió de Monkeys Gone to Heaven, que és espectacular i que sona així de bé.
Escoltem, escoltem.
Doncs vinga.
There was a guy an underwater guy who controlled the sea. Killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. In the sky
is five. If man is five, then the devil is six. Then the devil is six. The devil is six. There's six in it.
Què me'n dieu?
Resonant Pixies.
Pixies.
Increïble, amb el Coro Breeders.
Coro Breeders, la Dill, no? Jo vaig tenir oportunitat. Em va signar un CD, la senyora Dill, amb un concert a...
Va poder?
A Sala Garatge, a Sala Bikini.
No sé si li va caure el bolígraf.
Un concert patètic, per cert, ho vaig dir. O sigui, el millor i el pitjor ho he vist a mans dels mateixos integrants d'aquest
grup. Jo vaig veure a Breeders ara al Summer Case, a l'última
sí.
edició.
Tu potser els vas veure més sencers que jo.
Sí, 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 tot i que no em van...
entusiasmar, no?
No, no.
Bueno, Breeders té un àlbum de 1989, Last Splash, que és un molt bon àlbum, però clar, van fer aquell àlbum i nunca más, se supo.
Jo li deia a Ferran que aquest tema em recordava una mica els Garbets.
Sí, estàvem parlant precisament de que Pixies va ser un dels temes que ell... Where is my mind? Ha utilitzat el Fighting Club, el Club de la Lucha, i volíem saber qui la dirigia.
David Fincher.
La resposta ha sigut una prova de foc superada amb nota.
Sí,
és tremendo. Contractat.
Fins ara és meu, eh?
Contractat. No. Meu, et donarem més.
Té clàusula de rescisió.
Aquí et donarem més.
Un moment. Fins ara feien servir la Wikipedia, però molt a més l'Uri, eh?
Sí. És més ràpid.
El Wikiuri.
Hòstia, m'havien dit de tot, però Wikiuri, hòstia. Estarà bé. No, estarà bé.
Ara que no en sent ningú, home.
Sí, no. Nova secció... Bueno, canvi de nom a la secció, Xavi.
Wikiuri, m'agrada.
Aquest de 16 mil·límetres, Wikiuri. Sí. O Uriwiki, ja que sé.
Ui, ja comencem.
Quan tu no hi ets, fent servir l'ordinador, que treu fum. Però
hauríem d'anar...
Estan tu, ja està.
Hauríem d'anar desburxant la segona ampolla de cava.
Sí.
La segona d'aquest últim quart d'hora, vols dir?
Exacte.
Pues està clar que música i cinema segueix sempre estan lligades. I jo em pregunto, ens preguntàvem, no?, per exemple, en aquesta pel·lícula mateix, si era el director qui doncs imposava els gustos musicals o realment hi ha algun especialista que aconsella, no?
Això depèn, penso
sí,
jo. Sí, a veure, hi ha cops que el senyor Guy Ritchie, per exemple, sí que és el, pel que jo sé, és el que va triant els grups. Hi ha la nova pel·lícula que s'ha estrenat aquesta setmana, la de Rock and Roll, que també té temes que prometen bastant i que suposo que farem a la...
Rock and Roll, has dit? El primer disc de Judas Priest
és Rock and Rolla.
Rock and Rolla.
Sí, que surt la xapa d'un refresc.
Doncs jo ja t'avanço, Xavi, perquè això et toca tu més que amb els integrants del backstage, que el més probable és que ho fem alguna secció d'aquest senyor i que apareixi en Rock and Roll.
I bueno, el senyor...
Ja em va bé.
El senyor Quentin Tarantino també acostuma a fer...
Sí, ell és molt...
A fer bastant les tries sonores de les
pel·lícules. Sí, el senyor Quentin Tarantino i els seus amiguets, el Robert Rodríguez, entre ells,
sí.
Doncs acostumen a fer, i la prova està amb Death Proof o l'altre que ara se m'ha anat al cap. Death Proof o...
Inclús una de les...
Les pel·lícules que han fet ara, la sèrie C, no?
Sí.
Death Proof i l'altre...
Ui,
ostres,
aquí esteu fallant, eh?
Està apretant molt, eh?
Home, l'Uri li ha sortit...
Ah, Planet Terror.
Ara.
Amb nota.
Planet Terror, ostres.
Ara matrícula.
S'ha posat a prova ell mateix,
sí,
no?
Sí, sí.
Vosaltres acaba de guanyar un Rondel Oro. Abans teníem el Rondel Verde, pels aprovats amb... Així, justets, però si treu sí, nota, Rondel Oro, Rondel Oro.
Ara se'ns enfadarà el tècnic de sol, Calamaro, el Rondel Verde, el que li donava mai, però bueno, ara hem pujat una miqueta a la categoria.
Ara que heu dit Rock and Roll, jo no sé si té a veure alguna cosa amb la marca que hi havia de jukebox americana, Rockola.
Pot ser. No sé. Tot va lligat. I, bueno, com tot va lligat, hem dit música i cinema. Continuem amb un home que està molt lligat a la música del cinema. És ni més ni més que el senyor Randy Newman.
Uf.
El senyor Randy Newman, que ha passat pel backstage.
El Love Alive.
Sí.
Jo sempre el recordo amb aquest tema,
Sí, sí, sí.
Potser...
Bueno, té temes molt famosos, sí, no, encara que últimament està fent música per Disney, per pel·lícules de Disney.
Una mica Hay un amigo en mi i coses d'aquestes.
Sí, exacte. Amb el Guy Clark, per cert, amb un gran cantant de country. Però bueno, també té discos en solitari que són autèntiques joies, com aquest 12 songs, 12 cançons que tinc entre les mans.
I què serà el pròxim que trobaràs, el Barbacara?
Barbaqueta.
Austin Powers.
Austin Powers, te veo. T'estàs endulcorant molt, David.
No. És un disc de l'any 70 que per mi és una joia. Quan el vaig descobrir, aquest Randy Newman, el vaig descobrir, per ser per una cançó del Calamaro que parlava d'ell. I bueno, porta com a guitarrista una de les grans guitarres de blues, que és el senyor Ray Cooder. Ray Cooder ho recordarà pel documental que va fer a Cuba, el Buenavista Social Club. Parteix d'una idea del senyor Ray Cooder amb el seu fill, viatgen a Cuba i fan, bueno, tot un reportatge sobre els músics cubans, com viuen, com toquen, com canten. I bueno, el senyor Randy Newman col·labora en aquest disc amb el senyor Ray Cooder, amb aquest màgic guitarrista de blues. Sentirem una de les cançons, potser la més mogudeta del disc, sí, que és All Kentucky Home, aquest senyor Randy Newman al piano, que bueno, també ha estat objecte de, com diríem, de gràcia o de burla a la mítica sèrie Family Guy, a Padre de Família. I bueno, sentim el Randy Newman. Aquí no fem música per Disney.
Hay un amigo en mí.
Això de ballar country i vinga, va, seieu.
Us dona bé els del backstage, això de ballar country, eh?
No, sí, no us agrada, era...
Us haig de dir que m'he comprat unes camperes.
Estava en puntera.
I ja estic lligat amb això del Randy Newman, eh?
Era el punt suau pel programa.
Però t'estic dient, David, i t'ho dic molt seriosament, mira'm el dit, t'estic dient que t'estàs endolcorant molt. Ja una mica anar tren, ja.
Ja saps que no.
I tu vas començar molt fort, i ara vens amb Randy Newmans,
ja
Bar Bàcaras, i vindràs amb el Nat King Cole, i aquest es tornarà un programa de Rhythm and Blues, quasi. Que ja m'agrada, però on ha quedat allò de sexo, drogues i rock and roll, per favor?
I no hi ha Enduri and the Blockheads.
Ah, aquests.
Jo tinc un company de feina que es masturba per cantar Hay un amigo en mi, t'ho juro.
Déu-n'hi-do.
El teu company té un problema.
Ho havia de dir.
Això està arribant a un nivell... Ara podríem dir allò, truca a l'equalitzador.
Això està arribant a un nivell ja que...
Sí, passem...
El cava es nota que està per aquí.
No, en sèrio. És que ho entrem vosaltres al tema.
Igual... No sé, un amic amb mi, deu ser el seu amigo.
Exacte. I el seu mini-jo.
Mini-jo, exacte.
Senyor Power.
Senyor Power, cervesa. Tots sabeu que el senyor Maligno treballa al Dix, bueno, és l'amo. Molt bé, deixant de banda això.
El Javi ha preparat un tema, una curiositat, relacionada al món del cine també, no?
Sí, que curiosament...
Molt cineastes, avui?
Sí.
Ja ens agrada, cineastes.
Això me n'alegra, a mi.
Hombre, és que si no l'Oriol no parlava, tu. I hem dit, va, anem a fer alguna cosa, què fem? Anem a fotre temes de pel·lícules, si no...
Sí, abans parlant d'una versió dels Judas Priest, d'aquell Diamonds and Rust, una de les versions més elaborades, amb el punt de vista dels Judas Priest, que li donava aquell punt, no? Ara anem a escoltar una de les versions, jo crec, des del meu pallet, de les més horribles que s'han fet del rock, també que ve d'un àlbum dels més horribles dels que va firmar Van Halen en l'època...
En té diversos.
En l'època d'Aurada, sí que té molts discos que són suficients, que no arriben ni al bé. I tenim aquesta Opry Woman de Roy Orbison, si no recordo malament. I també la podem lligar a una pel·lícula de la que no vull recordar-me'n.
Cuyo nombre no quiero acordar-me.
Perquè no vull que estigui vinculada...
Què hace una chica como tú en un sitio como este?
Jo vaig sorprendre que ara fi, el dia que vaig dir, farem la temàtica Richard Gere a...
Déu-n'hi-do, aquell moment...
de rock.
Aquell moment va costar...
Em sembla que Richard Gere només pot rescatar aquella sense alè i poca cosa més.
Jo proposo temàtica Hugh Grant.
Hòstia, temàtica Hugh Grant.
Ho veieu, no?, que s'està endolcorant.
Això seria...
Anar tren, et direm.
Això seria molt complicat, eh? Fer una temàtica rock. Amb el Hugh Grant em sembla que seria una mica difícil. Però si es va fer amb el Richard Gere, per què no amb el Hugh Grant?
Amb el Hugh Grant jo sempre el recordaré amb la guitarra fent aquella versió de... Killing Me Softly era? Quina cançó era? Quina pel·lícula? Ai. Una pel·lícula amb un nen, que ell és un milionari, que no pot ni l'ou...
Love Actually.
Sí, senyor, que viu de royalties del pare o de la mare, que havia sigut un artista de rock.
Pequeño gran hombre.
Ah, sí.
I al final acompanya amb un nen fent una versió de Killing Me Softly, és?
No sé. Ah, bueno, i també hi ha la que va fer amb la Drew Barrymore, que era Tu pones la música i jo les lletres.
Ah, sí, que és Music and Lyrics.
Sí que està una mica relacionat amb la música.
Sí, però...
Però molt lleugera.
Però, exacte, amb el tema rock, que és el que ens ocupa amb el Xavi i amb mi.
No seria el cas.
Era una mica complicat.
Ens costaria molt.
Però si vaig aconseguir amb el Richard Gere, nano, jo penso que el Hugh Grant s'haurà d'investigar.
Sí, senyor.
Home, hem de dir que Pretty Woman no té una mala banda sonora, eh?
No, per això, per això.
I aquí vaig dir una altra cosa.
Ojito.
I ojito també amb la pel·lícula Oficial y Caballero, encara que et sembli aquí que no.
Sí, amb el Joe Cocker, no?
I Pat Benatar també.
Sí.
Amb aquell...
Té pinzellades.
És que precisament la temàtica de Richard Gere va girar entorn a aquestes dues pel·lícules. Pretty Woman i Oficial y Caballero.
Molt bé.
Perquè són dues pel·lícules que tenen la seva banda sonora amb temes... La Pretty Woman és dels 90, llavors són temes més actuals, però la d'Oficial y Caballero, amb la Pat Benatar, com deies tu, Xavi, fa una estona, són temes ochenteros que estan sempre molt bé.
Molt de moda, no? Ara que tornen molt als 80, també.
Exacte, sí, senyor.
Bueno, sempre han tornat, jo penso, Com sempre... els 60, diuen, tant no sé, jo sempre he escoltat cançons dels 60.
Fa molta gràcia aquests eufemismes, això.
Sí.
Com als 80.
Sí.
Ah, vale.
En fi, sentim aquesta versió curiosa.
Insisteixo, de les més horroroses que...
Mira, si féssim una secció i fos de versions així curioses, podríem dir-li versió original, no?
Exacte.
No, versió original.
En aquest cas, per versió.
Per l'originalitat de la versió.
Vam començar, no sé si era aquesta última temporada, amb...
Amb versions.
Amb una secció que es deia per versions.
Sí. La podem recuperar, l'hem de tornar a recuperar.
El cops d'error.
Doncs som-hi.
Vinga, som-hi.
Thank you.
aire, estamos en el aire.
No, no sé lo que faltaría la Julia Roberts per aquí, ara.
No sé. Un poquito de cava i fresas,
por favor.
Exacte. Ens falten les fresas, ens falten les maduixes.
Falta aquella dona texana que ara s'està dedicant al teatre, crec. O no, feia un temps es dedicava al teatre, va passar a Julia Roberts.
Bé, va tenir crius i va mantenir sí. Una mica apartada, però...
Obres barates, suposo, també, aquestes de teatre.
Suposo.
Va tenir crius, però juro que no són meus.
David, no et diré el que sembles, perquè si no, segur que no fem el programa.
Déu-n'hi.
Això sembla ja, cada cop ens estem acostant perillosament al carrusel deportiu, eh?
Jo no sé si carrusel, o em recordes allò de la sèrie Salvados por la Campana? No sé, no sé.
Escrit.
És una barreja estranya que em crearà mals sons.
El escrit.
Sí, sí que tens una mica d'escrit. Descrits mental, per això.
Això és el backstage, l'últim programa de l'any i potser de sempre ja. Ja
sí, 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 aviam si ens volen a l'altra banda, perquè aquí ja em sembla que hi han cremat tots els cartutxos.
Doncs pues no, em queda un.
Més que cremar-los els he mullat.
Un i gros, eh? Un i gros.
Ara que estàvem lligant música i cinema,
que us sembla que... De cinema, de tot, aquí.
Aquest Born to be Wild.
Oh,
The Easy Rider.
Dennis Hopper, no?
Sí, amb el Dennis Hopper, el Jack Nicholson i...
Jack Nicholson providencial.
I un dels Fonda, el Henry Fonda, no, el Peter Fonda.
No, Peter Fonda, que era... Sí, sí, un actor que... Un cantant, també, Peter Fonda.
Sí, algú havia fet.
Sí, estava en alguna banda.
Sembla que era un estil country.
Sí, 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 un d'aquests que va passar gairebé sense pena ni
glòria. I bé, és el pare de la, també, actriu, la Bridget Fonda.
La Bridget Fonda, sí senyor. Una pel·lícula que es va fer un pressupost tiradíssim.
Sí, sí, sí.
Molt pocs quartos, però que és veritat que va tenir una repercussió brutal perquè...
Sí, perquè va, expressava molt bé el que es vivia en aquell moment als Estats Units, l'època que vivien, recordem que és també del 70, bueno, al final dels 60, 70.
Tota aquella gent que potser havia creat, havia cregut en una ideologia que es trobaven desubicats, no? Exacte. En una nova era en què tothom ja recuperava els seus llocs habituals, diguem-ne, la gent tornava al que és l'esclavatge del treballar, del consumisme, i aquesta pobra gent ideal que encara quedava voltant per les carreteres americanes, no?
Sí, que van trobar potser un concepte de llibertat, fos real o fictici, potser degut a el que ingerien, perquè també era l'època en la que...
Experimentació, no?
Exacte, que ja experimentaven amb tot. I bé, va sortir aquesta pel·lícula que, bé, és una de les poques que ha dirigit el Dennis Hopper, que ho va fer sent bastant jove i que va tenir molt d'èxit.
Sí, em sembla que va guanyar premis importants del Festival de Cannes. No sé si el millor director, millor pel·lícula, ara no recordo molt bé,
però... El Festival de Cannes, que és un festival amb... Jo crec que amb bon criteri, quan surten pel·lícules escollides allà...
Està clar que Easy Rider no és una pel·lícula pel tipus de públic nord-americà.
Digamos, no? De gran pantalla, no?
No, és més aviat... jo diria que va triomfar més aquí a Europa que no pas allà, no?
A veure, sempre hem de tenir en compte
més
que...
Més pel rotllo experimental de la pel·lícula, no?
Sí, una cosa que s'ha de dir sempre és que a Europa tenim un punt de vista diferent a l'americà. Però més que potser pel... Que no sigui pel públic americà, potser no era una pel·lícula adequada per l'Acadèmia de Hollywood, clar. Que és la que finalment tria els premis, per exemple, els més importants que tenen allà, que són els Oscars. Aquí a Europa sempre hem sigut més liberals o més de cara cap a l'art i no de cara cap a la façana, o que tinguem una bona imatge. Llavors jo penso que, bé... Aquí, tant al Festival de Venècia com al de Cannes o com a la Berlinale, doncs sempre hem tingut...
Potser som més oberts a noves propostes, no?
No, a veure, anem més de cara a l'art que no pas de cara a la moral o el que pugui ser.
Sí, sí. És la temàtica que no pas la producció en si, no?
Si una pel·lícula està ben feta, es premia i ja està. No, em sembla que no estem per tantes tonteries.
Ara no recordo quina pel·lícula va ser la millor triada de l'Acadèmia d'Oscars d'aquell any.
Uf.
Pots comptar, eh? Pots comptar, perquè aquella pel·li és del...
No sé, del 70... 60...
Sí,
68 o del 70...
Sí, 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 només, sí. Eh? O sigui, igual l'any del Padrino...
No, el Padrino...
No, el Padrino 72.
Del 72,
sí, senyor. No recordo, sí.
Ho buscaré amb l'arma, de la Vanguardia.
Però... Aquí era per veure potser el contrast, no?
Aquí a Wikiuri fallo, sí.
Era una pregunta ja de...
Amb l'Uri...
Càtedra.
L'Uri li estava sortint el rellotge aquí.
No prendrem la nota.
Que consti que tinc un llibre amb tots els premis dels Oscars des que van començar fins fa 4 anys, però impossible saber ara el que va sortir aquell any.
I quan parlem d'Easy Rider, parlem d'una peça imprescindible, no? I que recorda sempre, és una lligadíssima en aquella pel·lícula, no? Que és aquell Born to be Wild.
Born to be Wild de Steve Wall, no?
Que tant li pega, és que nascú per ser salvatge, per viure sense cap lligam, no? I això ho condemna, no?, el poble americà d'alguna manera.
El que la peça en la pel·lícula, no? Una pel·lícula que roda lliure, no? Vull dir, sí. No...
Sí, sí, sí.
Sin atadures, no?
Mai un decorat tan adient va ser el propi escenari natural, no?
A part amb un Jack Nicholson
impressionant,
que jo vaig començar a mirar la pel·lícula sense saber que sortia ell, i quan la vaig veure vaig...
Bueno, és que està tremendo.
És increïble, tremendo. Sí, sí, sí.
La poca estona que apareix en aquella pel·lícula.
Home, és el paper li escau perfectament.
Sí, sí, sí. Doncs si voleu sentim aquella peça...
Vinga.
Que tant ens recorda aquella pel·lícula.
Born to be Wild. Backstage, un repàs als monstres del rock amb Ferran Vidal i Josep Lluís Gomis.
Hola, sóc el Ferran.
I jo el Josep.
I estem aquí les nits del diumenge
per repassar amb vosaltres els monstres del rock.
Versions alternatives.
Descatalogats.
Els millors directes.
Històries negres.
Backstage, cada diumenge a partir de les 11 de la nit.
Les 10! Fins que el cos aguanti.
No sé si queda gairebé.
A la
aquesta fusió.
Fins que el cos aguanti.
Fins que el cos aguanti i us deixin aguantar.
Però a partir de les 10, eh?
a partir de les 10, senyor, perquè a les 11 ja aniré.
Bueno, a les 11 enganxaré la segona hora del programa.
Sí. És que em van dir, sóc Casimiro. Casimiro.
Casimiro Buenavista.
Casimiro, casi no miro.
I, bueno, aquesta edició del Backstage, una miqueta especial, com sempre ens agrada fer les coses especials, que no us avorriu. I, bueno, tenim... Sí, passa-m'ho. Tenim
el
aquí...
El noticiari.
Tenim un Petrifax. Y bueno, el Petrifax... Sí,
es carrusel deportivo.
Pues ya,
sí, sí, sí.
¡El carrusel! ¡Ay, gol!
Hem de parlar amb els de Canal Blanc, que ens passin efectes especials, com demana.
Sí. Sí, 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 que ens passin algun...
Sí, perquè s'ha de fer falques així amb veu.
No som seriosos. No. Ara mateix no som seriosos.
Digues, David,
no.
Què tenim?
Doncs, bueno, tenim un mail en concret, si... Bueno, si no estic equivocat, és un mail en concret al programa Cops de Rock.
Exacte,
va dirigit a Cops de Rock, però bueno, com que... avui tenim aquí els dos integrants, ja aprofitem per dir-ho.
I... Per saber quina contrasenya tenen.
Sí, sí, sí.
Et dóna per mi.
Sí, ja, ho diem.
Són pirates.
I bueno, és un mail que diu, bueno, hola, em dirigeixo a vosaltres com a representant d'un grup format per gent vilanovina que es diu en Civil, amb Z. Civil amb Z, bueno. Bueno, va sortir un reportatge al diari Vilanova el dissabte 10 de gener que toquen... juntament amb Conira, un grup vilanoví.
Que... El Xavi coneix bé.
Jo conec els Conira, des d'aquí una salutació, Dani.
I toquen a l'Embelat de Vilanova. Ja teniu una data més per les vostres agendes concerteres, el 10 de gener. I bueno, cal destacar que el següent dissabte, dia 17 de gener, toquen al Festival de Ríos Rock de Sant Pere Ribas. I bueno, creiem oportú nosaltres aquí al programa donar-los una miqueta de ressò a aquesta notícia,
ressò, suport, aquest, el que vulguin,
sí, aquest grup vilanoví, aquest Civil, i també als Conira i a qualsevol grup vilanoví o de la comarca que bueno, estiguin en actiu i estiguin fent coses interessants, com ens consta que n'hi ha molts grups a la comarca que estan fent moltes coses interessants.
I alguns ja han passat per aquí al Backstage.
Exacte, i nosaltres sempre estem fent una crida que els que vulguin venir, que vinguin, tenen els micros oberts per dir la seva sempre, i bueno, per què no? També la casa és gran per tocar, si volen, també.
Sí, senyor.
Molt tant.
Sí, senyor.
Ràpidament muntem un estudi per aquí.
Amén.
Sí, sí, ja.
Si no, el carrer.
Sí, això, això ho has dit molt fàcil, eh? Que vinguin aquí a tocar, eh?
No, no, això fa un moment. Ferran, això fa un moment.
Això fa un moment, i tant. Si no, el carrer, aquí tenim espai.
Que vinguin.
Tenim un micro obert.
Els Hair, Wind and Fire, que són 15, que vinguin també.
Vinguin.
Ponerem els vidres, passem un cable.
O aquells en Kixey and the Sunshine Band, i bueno, anem omplint aquí.
I bueno...
No la Kelly Family, que aquests sí que eren molts.
Sí, senyor. Estem degenerant, Josep, estem degenerant.
Bé, recordem una vegada més aquesta cita.
Sí, aquesta cita és el proper 10 de gener a l'Embelat de Vilanova. Recordeu l'Embelat de Vilanova, on està? Ja no està a la plaça de la Caserna fa anys. Està entre el pavé i el camp de futbol. Sí, ho recordo perquè molta gent encara està...
No m'ho puc creure, això, tio.
No, de veritat. Bueno, el
és grup... que ara jo estic a la plaça de les Caselles.
Sí.
M'han canviat per l'Embelat.
Deus. A tu t'han canviat l'Embelat per un pis a la plaça de les Caselles.
Sí, sí, sí. Correcte.
Bueno, doncs...
Jo era un dels veïns que es queixava pel soroll,
Ja, ja. I estaves a dins de l'Embelat.
Sí, i estava dintre de l'Embelat, imagina't. Sí, amb quina cara més dura. No, no, és broma.
I bueno, el grup Civil, juntament amb els Conira, a l'Embelat de Vilanova, el proper 10 de gener. I el dissabte següent tenia una altra cita amb Civil, al Ribes Rock, de Sant Pere de Ribes. No diu exactament on és, però bueno, tractant-se de Sant Pere de Ribes, pot ser l'antiga nau del Ger.
Sí.
Té tota la papeleta.
Només el Ger, que fa poc els hi va tocar la Grossa, una part de la Grossa, un quart premi, em sembla, no?
Quina sort tenen aquests rebatant,
pot sonar molt bé aquest concert,
sí, sí, sí.
Sí, senyor.
Molt bé.
Doncs bé, seguim lligant coses,
seguim.
Cinema, música, com ens agrada això, eh?
I aquí el Javi he trobat una perleta, eh?
He trobat, si més no, un lligam, no? Abans parlant de Chris Cornell, del possible successor natural de Robert Plant, almenys no... artísticament, sinó amb el to de veu, hem trobat una banda sonora en la que surt Chris Cornell, estàvem parlant de bandes sonores, però no n'hi ha prou. En la banda sonora que tinc a les meves mans, que surt Chris Cornell, que és la seva primera cançó solitària que va gravar...
Arrissem el rínxol, com diem.
A la pel·lícula surt la senyora Bridget Fonda, filla de Peter Fonda, del qual parlàvem fa uns minutets aquí al backstage. O sigui que jo crec que...
Això ja sembla el corazón, eh? Corazón, backstage.
I què fue de Pete Fonda?
La hija Bridget Fonda...
Una gran todos película. Acabaron en una fonda.
Bueno. I la pel·lícula, evidentment, vale. Doncs, aquesta Singles, malo. La pel·lícula
que, Singles, senyor.
Que tracta el grunge en el cinema, com deia el senyor Morina. Sí, és una pel·lícula de les úniques que han tocat el grunge, aquell fenomen que va revolcar-se per tot el món a principis dels 90, va durar molt poquet. Nirvana, Son
Garden, Nirvana, potser va ser quines... Sí.
Molt bé, i així aquesta és l'anècdota.
Un actor que m'agrada molt, Matt Dillon, no?
Matt Dillon, sí, senyor. Que, per cert, anem a lligar una altra cosa, hem parlat de Citizen Kane, Off the Record abans, la banda que surt, que figura que el Matt Dillon està tocant és Citizen Kane, es diu.
Molt bé, molt bé.
Anem restant la cosa,
després ja podríem parlar d'actors que també han estat cantants, veure, que també hi ha molta cosa.
Si em lio a rissar ja el rínxol, diran que surt la Campbell Scott, que surt a la pel·lícula Elegir un amor amb la Julia Roberts. I la Julia Roberts sortia a Pretty Woman. Ja
tot es connecta.
I mentre posem aquest tema, que no sé com se diu.
Aquests Seasons,
Seasons. Estacions... Doncs us deixo una pregunta. Què va ser del senyor Ethan Hawke?
Està
treballant encara. Ens has deixat planxat.
Està treballant encara. Està
treballant?
Sí, tant.
I està com a cantant també, per alguna banda, o tenia una banda?
Ostres.
Jo sé que cantava, aquí ja però no sentava.
Ethan Hawke.
Ethan Hawke,
el de Colmillo Blanco, no?
Sí, de Reality Bites, també.
Exacte. Sí, gran pel·lícula, també.
Amb temes propis.
Anem de parlar.
Sí, parlem.
Hay un amigo en mi.
No va per aquí, eh? No va per aquí, però...
Apareció Balú.
No és una tren, eh? És terrón de azúcar.
Apareció Balú, del llibre de la selva.
Hay un amigo en mi.
En Josep, fes-nos un favor, posa'ns els singles.
Vinga, va, sí, posa'ns els singles.
Hay un amigo en mi.
Oh,
no se'n diem aquests Seasons, no? Seasons.
Chris Cornell, de Soundgarden en aquella època.
En solitari.
La primera cançó que va fer abans de llançar la seva carrera en solitari i de llançar per la borda doncs, la carrera de Soundgarden. No?
Que tan exitós havia estat.
Exacte. Que el mal de Soundgarden va ser doncs, això, el fenomen masses. No? És, hi ha moltes bandes que els hi senta malament el fenomen masses i Soundgarden van ser...
Bueno, de Seattle, no?
Com hem dit abans, a la pel·lícula Rockstar està molt reflectit això, el fenomen masses també, quan el grup comença a massificar-se, a fer, bueno, a tenir grupis, a tenir fans, el grup comença...
El backstage, no? El backstage, no? L'essència del backstage que acaba destruint, no? A moltes bandes.
Acaba destruint la banda, acaba destruint el...
Les influències, bueno, membres tot plegat. Banda,
els egos creixen molt, no? Sobretot en aquests moments.
I ara... I les companyies, no?
I ara que parlem de Rockstar un altre cop, al final de la pel·lícula, que es veu un canvi de look i d'estil musical del protagonista...
Vas bé. Segueix, vas bé.
Podríem dir que era els inicis del grunge?
És això.
Sí, senyor.
Tota la pel·lícula parla del hard rock dels 80, del glam, d'aquella època explosiva on era el videoclip, el fenomen videoclip, i és on el moment, al final de la pel·lícula, on es tallen els cabells, on ja no es perfila aquell, no s'estila aquell rock, l'arena rock que es deia, de grans masses, i és on hi ha aquest rock més íntim, més acústic, sí. més melancòlic.
Que inclús el Mark Wahlberg sembla Jackson Browne.
I allà us vaig dir una cosa, Mark Wahlberg, germà d'un dels New Kids on the Blocks.
Danny Wahlberg, que surt a So.
Que el senyor Mark Wahlberg és el Funky Mark. El
Marky Mark.
Marky Mark, eh? Good Vibrations.
Déu.
Good Vibrations.
I... doncs, a veure, una cosa, a veure, jo suposo que sí que és cert que, bé, si es podria parlar potser de que en Rockstar és una prequela de solteros, o de singles.
Podria ser.
Sí, podria estar inspirada perfectament. Sí. El que està clar és que això llença la gran pregunta. És lícit o és il·lícit que un grup muti amb les generacions, no? Si aconsegueix ser, pertany a més d'una generació. Sí, el Rollins, digue-li qualsevol... doncs, grup que hagi traspassat una època a la que van pertànyer més, potser més significativa, però que han continuat, no? Perquè,
exacte. Això et podria contestar jo dient-te, si vol sobreviure un grup ha de mutar, però que els hi diguin els ACDC, no?
Sí.
Jo crec que és el grup que menys ha mutat en
la... una fórmula invencible, no?
Exacte. Doncs,
però una fórmula que és rock and roll. Penso sí, però... que és el grup més rock and roll que n'hi ha.
Però hi ha moltes bandes de rock and roll d'aquesta època que han practicat un estil molt similar als ACDC que s'han enfonsat. Sí. Els ACDC han continuat, no? Han tingut aquesta estela de llegenda sempre.
A veure, potser aquí és on entra el que hem dit sempre, almenys jo personalment, de grups com Queen. Hi ha el carisma que envolta els grups, que fa que uns perdurin i altres no. Perquè, a veure, grups que han mutat, per exemple, els U2, els U2 és un grup que ha canviat molt d'estil.
Jo és el que pensava.
Moltes vegades.
Jo crec que té molt a veure això amb les inquietuds artístiques de...
Exacte, segurament.
Sí,
segurament.
I no plantejava si...
I el rotllo d'arriscar per canviar, per no repetir els mateixos patrons de sempre i...
Jo només preguntava...
I fer coses noves, no?
Clar, si era lícit o no, si creieu que...
Jo crec que és totalment lícit.
O sigui, no traeixen a ningú el fet que un grup canviï, no?
Molt bé, no?
A més, de fet, Dylan va canviar en el seu moment, també.
Sí, exactament.
Sí, senyor, de fet, Dylan, bueno...
I segueix tenint els fidels...
Ha canviat 500 cops, sí, el senyor Dylan. Sí. I segueix sent Dylan i segueix sent el més gran. Potser pel que dèiem, potser pel carisma i potser perquè és el senyor intocable Dylan, també.
A veure, també s'ha de dir una cosa, evoluciona l'artista i la gent que l'escolta, també.
També és veritat.
Llavors, a veure, si varia, perquè és una evolució natural, perquè potser vol jugar amb altres estils musicals o el que sigui, potser a la gent que el segueix també els interessa.
I bueno, ens ve molt bé aquest tema de l'evolució musical del rock per, bueno, sàpiguer o... dir què podria haver estat d'aquest home que sentirem ara si hagués evolucionat, si hagués viscut més temps per poder evolucionar musicalment.
A més, l'Oriol ha dit una paraula clau, que és carisma. A mi m'ha vingut a la
ment. Carisma.
La cara d'aquest
senyor més carismàtic de la història del rock and blues, podríem dir. Rock and blues,
podríem dir-ho.
És el senyor Val Kilmer, Jim Morrison.
Val Kilmer. Era Val Kilmer.
Sí.
El que passa és que no havia nascut. Però sí que és veritat que el clava, no?, aquest Jim Morrison. Ben trobat a l'Oliver Stone.
Molt ben trobat a l'Oliver Stone i la Meg Ryan fent de Pamela Curson, de la nòvia de Jim Morrison.
El millor paper de la seva vida, probablement.
Sí, probablement. El millor paper que ha fet Meg Ryan i un dels grans que ha fet el Val Kilmer, també. Aquella pel·lícula d'Oliver Stone mítica que, bueno, parla de la vida de la banda de Doors, aquella mítica banda americana de blues rock, rock and roll, el que li vulgueu dir, però
bueno,
el senyor Jim Morrison.
Sí, potser una de les bandes que va fer més popular aquell òrgan, aquell Hammond.
Sí, el mític Hammond de
teclat d'església.
El senyor Ray Manzarek amb el teclat mític.
Sí, que el continua tocant amb una nova formació, no?
Sí, amb Riders on the Storm.
Ara són els pianos de referent, no?, aquests Hammond.
Riders on the Storm,
que era un Hammond. Clar, que aquestes festes el jamón també molt bé. Que us regalin un jamón i no un jamón.
Josep, nominat.
A veure, vosaltres que som més experts en el tema del rock que no pas jo i que potser haureu seguit més la història del Jim Morrison, l'Oliver Stone pot presumir molts cops de fer pel·lícules bastant realistes. No sé si vosaltres també heu vist la pel·lícula de Doors, si considereu que s'apropa bastant a el que podria haver sigut la vida del Jim Morrison o què?
Bueno, jo com a fan quasi grupi de Doors i de Jim Morrison, jo penso que és una pel·lícula molt realista perquè reflecteix molts aspectes. Reflecteix l'aspecte de la banda, reflecteix l'aspecte del Jim Morrison solitari, del Jim Morrison geni, incomprès molts cops i, bueno, deixa molts temes que...
Aquella escena de la pel·lícula, si em permeteu que m'hi posi per dintre, del Jim Morrison veient les notícies plorant,
sí senyor, no? És mític.
M'he de drogar per no assumir el que està passant al món,
o trencant,
no?
Brutal, o trencant un televisor quan veu que el senyor José Feliciano està triomfant, està veient milions de discos amb el seu Light My Fire, que ell no havia volgut tallar perquè es posés a la ràdio. El senyor Jim Morrison no volia tallar un tema de 6 minuts perquè es posés a una ràdio.
Però també he llegit molt que sobre Light My Fire, que el senyor Morrison també tenia cert recel, sobre aquesta cançó, perquè no l'havia composat ell.
Exacte.
I allà hi havia una mica de pique amb el, no sé si era el guitarra que havia composat aquesta cançó.
Sí, el senyor Bobby Krieger.
I clar, s'havia fet un himne, justament amb una de les cançons que no era, diguem-ne, de lletra i punyo i letra, no, del senyor Morrison.
De fet, és una de les cançons com a lletra més tova, de són les històries que explicaré
tot. De fet, no va ser un descart, aquesta cançó,
Sí.
Poca broma.
Si hagués sentit la versió que es va fer fa 5 o 6 anys, que es va fer una versió bastant rara, en plan, amb un estil pop, del Light My Fire, penso que...
Sí,
va ser aquell senyor que va fer també la versió de Wonderwall dels Oasis, no?
Sí.
José Feliciano també ha fet bastant versions, el mític José Feliciano, que ha fet versions de Beatles, de Rolling...
Aquesta secció es podria dir Tocant Fons.
Tocant Fons.
I hem tocat molt. No, però és...
Propòsit especial, José Feliciano.
José Feliciano.
Jo penso que aquell moment és una mica momento García, sembla que està agradant molt com està sortint, perquè...
Comencen a sortir coses...
Sí,
però ja és això.
Falta fum. Parla d'obrir ampolles ja, tio.
Sí, això, sobretot jo.
Ell les obre, nosaltres les buidem. Està bé.
I, bueno, un dels temes del primer disc de Doors, el mític disc de Doors, potser el més sentit i el més venut de Doors, encara que per mi no és el millor.
Tu què diries, el Morrison o
el Morrison? El Morrison m'agrada molt i el L.A. Woman, Xavier, per mi em sembla una obra mestra. És una autèntica obra mestra. És l'últim disc de Jim Morrison, com a de Doors, però em sembla que és un disc que s'hauria de posar a totes les escoles perquè els nanos aprenguin el que és el rock.
Us explicaré una anècdota del senyor Morrison i Miguel Bosé.
I anem amb I Look At You. On our way. I bueno, aquí sentíem aquest tema de Doors, I Look At You, el tema del primer disc, com hem dit abans, potser, bueno, un dels discos més coneguts, si no el que més, de Doors, aquell disc de l'any 67, perquè la guerra de Doors va ser molt, molt, molt curteta.
Gran any, aquell any, el 67, que també, si no recordo malament, va sortir el Sgt. Pepper's.
Sí. Déu-n'hi-do,
punt d'inflexió, eh?
És un dels anys...
Era l'època LSD i Vietnam.
No? Sí, és un dels anys més productius en quant a música rock. Em penso que és un dels anys amb més producció.
Diríem del 66 al 68, després ja la cosa torna una mica al rock clàssic, no?
Déu-n'hi-do, sí. No,
I les bandes de rock dur, no? Com Zeppelin i aquest feien al cap ja. Però és veritat que és un any de molta experimentació. Un hurra pels músics d'estudi. Ara
ho tenim.
Un hurra pels músics d'estudi, bueno, sí. per la experimentació a l'estudi, no? A casa, més intimisme, protagonisme en el cantautor, sí, que no pas com abans es feia, no? Que era més un estri, no?
Sí, exacte. El Dylan també va treure, no sé si va ser un o dos discos al 67, entre ells el mític Blonde on Blonde, que bueno, era un doble, podia haver estat un triple, un quàdruple, un quíntuple, perquè n'hi havia cançons per donar i prendre allà. I bueno, ara punxarem un tema d'un grup que...
Espera
l'anècdota, és veritat, s'ha quedat penjada.
És que realment a mi em tens angoixat, Miguel Bosé i
Jim Morrison.
Si hi ha algú que no casa, és Jim Morrison i Miguel Bosé. Ho sento molt.
És que, Xavier, et dic, el senyor Josep és especialista en trobar anècdotes rares i tot el que estigui totalment oposat, el Josep ho uneix immediatament.
Em consta. L'home pudle. Soc oient del backstage i em consta...
Puzzleman.
Aquesta faceta.
Puzzleman, em podríem dir.
Digues.
No, res, doncs, és curiós sobretot sentir-ho a veu i boca del senyor Miguel Bosé, no? Ja té una edat el senyor Miguel Bosé, sí. I quan era jove, doncs, ha fet bestieses i animalades com qualsevol jove, no? Sobretot en aquells anys, jo crec que serien...
71. 71, perquè és l'estança justament del Jim Morrison a París. 70, sí, però... Finals del 70, començament del 70.
I les bestieses les feia a París, jo al barri de Sant Joan. Exacte. Fot, collons.
Ell era molt jove i va anar a París, suposo, doncs, no sé, en busca d'inspiració artística o vés a saber què era, ell era molt jove. I en un dels bars típics de Montmartre, doncs el senyor, no sé si de Montmartre o de la zona del Moulin Rouge, però bueno, es va trobar el senyor Jim Morrison totalment begut, amb una barra de bar, amb el cap baix, sense aixecar mirada ni gestualment abatut. I clar, el senyor Miguel Bosé doncs era fan de The Doors, en aquella època era el que s'escoltava més a més, i suposo que ell devia ser fan. Es va apropar i bueno, amb cara d'admiració li va dir gim, no? I el que explica el senyor Miguel Bosé és que amb la poca força que li quedava i la borratxera que duia, es va girar, va mig mirar-lo, suposo un dels ulls, ni amb els dos, se'l va mirar i li va dir, fuck you, no et foti, no va ser capaç ni de dir-li res, ni l'altre, doncs, que va marxar d'allà descol·locat.
Que guapo que Jim Morrison et diguin, sí. Follin.
Sí. Oh, que ben.
Que
guapo, tot a punt de dir-ho jo també.
Sí.
I és una de les anècdotes que a mi em va deixar, sí. Sí. Mira, el cabron va conèixer el Jim Morrison, d'alguna manera, no?, per dir-ho.
Sí. I bueno,
era millor no conèixer-lo, eh?
Sí,
també cal destacar el paper, ara ho enllacem amb el proper grup, el paper entre les dones, i no només entre les dones, sinó també entre els homes, de mite sexual del senyor Jim Morrison. Mm. Era sobretot un mite sexual com també ho és el cantant que ara anem a sentir, el senyor David Coverdale, el anomenat testosterona men.
Sí, senyor. Algun dia, companys, la història posarà Whitesnake
al seu lloc, a la història del rock.
Sens dubte, una de les grans...
Quan aniquilin uns quants àlbums, ho faran, no?
Exacte. Whitesnake, una banda que va, en aquesta època, la cançó de la qual avui escoltem, doncs una època que cavalgava a parts iguals pel rock dur i pel blues, eh? I aquesta cançó podria fer molt bé referència al senyor Jim Morrison, perquè en aquella època el Jim Morrison estava caminant pel costat obscur, sí, del blues, Walking in the Shadow of the Blues, que és la cançó del...
I bueno, diem que en aquesta època el senyor David Coverdale acabava de sortir com a cantant de Deep Purple, estava cantant en...
Estava apuntant maneres.
Sí, estava apuntant molt bones maneres, déu-n'hi-do. Sentim aquests Whitesnake. We'll be right back.
d'acabar aquest últim programa de l'any, aquest Backstage Last Show 2008, per dir-lo d'alguna manera, i sentint aquesta gran música dels Whitesnake, que sí que sonen bé, sí, encara posaré a escoltar alguna coseta.
Ah, exacte, els primers anys sobretot són realment essencials,
eh? Sí, sí.
Els primers anys. Hi ha un disc concretament del que hem extret aquesta cançó, Walking the Shadows of Blues, que es diu The Early Years, els primers anys, que és deliciós, eh? És una delícia.
Doncs fins aquí el Backstage d'aquest últim del 2008. Us emplacem ja fins al 2009.
I sí. I esperem, bueno, que vinguin molt bones vibracions aquest,
sí,
2009.
I que vinguin els Reis, que us portin moltes coses, ells camells. I bueno,
els camells. No els Reis, els camells, eh?
Camells.
Oh.
Doncs moltes gràcies per haver estat aquí, Cops de Rock, Oriol, Xavi.
Tot un plaer.
Un absolut
plaer. Tant de bo, repetim.
Sí,
a la gran pantalla, per què
fins
no?
Fins al 2009, i recorda, hi ha un amic amb mi.
Esperem. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
FM. Són les 12. Canal Blau Nit. Música de luxe.
I surrender, baby.